rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de burta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de burta al món.
Aprofitant el boom literari de Barcelona dels últims anys, Turisme de Barcelona acaba de posar en marxa una iniciativa que ens permet conèixer la ciutat a través d'uns relats que podem llegir en el web o en el Twitter del Consorci. Són relats que han de contribuir a mostrar la ciutat a aquells que no la coneixen i a passar una bona estona, evidentment, amb la seva lectura. Gabriel Guilera és responsable de comunicació de Turisme de Barcelona i ell ens donarà la informació referent a aquesta iniciativa. Senyor Guilera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, sembla que Turisme de Barcelona vol apropar-se a la literatura, descaradament, a més.
Sí, 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 sí. De fet, nosaltres estem molt còmodes amb el que és la literatura i, per extensió, la cultura. La promoció que portem a terme de la ciutat pivota al voltant de la cultura. Barcelona és una destinació de turisme cultural i és així com la venem de portes en fora. El que hem volgut és fer una passa més enllà, anar un pèl més enllà i, donada la necessitat que tenim tots plegats de fer coses noves, d'inventar-nos constantment, perquè hi ha molta competència a tot arreu, hem volgut trobar un format nou que ens ajudés a promocionar la ciutat i que ens doncs, també contribuís a trobar espais on allà no hi havíem posat el peu, que ens ajudin a difondre el nom de la ciutat. I aquesta proposta de promocionar la ciutat a través de relats inèdits d'escriptors professionals contactats específicament amb aquest encàrrec, creiem que ens agrada molt, que cobreix aquestes necessitats d'identificar noves maneres de promocionar la ciutat i d'aliar-nos amb el món de la cultura, de la literatura, que en el moment de promocionar la ciutat és evident que funciona molt, però que de vegades, bueno, si fem cas a l'opinió publicada, i l'opinió pública doncs semblaria que són no antagònics, però que sí que no conviuen. I hem volgut, doncs, precisament esvair aquesta idea i servir-nos i servir a la literatura pensant en el bé de Barcelona com a destinació turística.
El títol del primer relat és Els ulls de l'òliba i és un relat que ha escrit Jordi Llavinay Morgades, que és escriptor, poeta, crític literari i col·laborador radiofònic. Aquest relat el podem veure a través de Twitter i el podem veure també en la vostra web.
Sí, justament avui acabem de fer la piulada consecutiva dels 5 lliuraments del conte. Vam començar dilluns piulant el 20% del relat i vam continuar dimarts fins així successivament fins avui divendres. Ja l'hem tuitejat a través de la xarxa social, d'aquesta xarxa social hi ha hagut molt bona resposta, hi ha hagut comentaris positius, creiem que hi ha hagut una bona recepció i avui ja es pot gaudir completament a la nostra web, en concret a la sala de premsa, on l'hem ubicat. El tenim en català i en anglès, perquè la nostra feina doncs transcorre molt en anglès. És evident que la tasca de promoció de la ciutat doncs transcorre fora i ens hem de servir d'aquest idioma. I a hores d'ara és on es pot gaudir. Segurament al llarg de l'any potser repetirem la mateixa experiència amb el mateix relat, i el que sí estem animats és cada any a fer-ne un de nou, un nou conte, un nou relat, amb escriptors nous que ens ajudin a fer passar bou per bèstia grossa, per entendre's, que ens ajudin a promocionar la ciutat de manera literària, cultural,
perquè, clar,
sense que sembli un anunci, per tant, de manera més eficaç, ens imaginem.
Clar, hem de dir que el requisit d'aquests relats, evidentment, és que es passin a la ciutat de Barcelona, i en aquest cas el que passa a la ciutat de Barcelona és que hi ha un escocès que ve a descobrir la capital catalana.
Sí, 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 és l'únic requisit que demanem, no, o sigui, no és un encàrrec allò de mà de sortir, no, és un requisit que demanem. Evidentment ha de transcorrer l'acció a la ciutat i ens ha d'ajudar a descobrir i a fer salivera una mica, al voltant dels atractius de la ciutat, doncs perquè persones d'altres cultures i d'altres països s'animin a venir a fer el turista aquí i a contribuir a girar la roda de l'economia aquí a la ciutat. En aquest cas, el títol del relat, que és Els ulls de l'òliba, no sé si revelar-ho, em sembla que no, però té molt de sentit, té una relació molt directa amb el MNAC, amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i té un link molt interessant que no m'atreveixo a revelar. Jo animo els oïdors a que ho visiten a la nostra web, a barcelonaturisme.cat, en concret a la sala de premsa, i que en trobin l'entrellat per ells mateixos.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, a través del web de Turisme de Barcelona podeu trobar aquest nou relat, un relat que descriu una història que li passa a un escocès quan està descobrint Barcelona. Gabriel Guilera, moltíssimes gràcies per aquesta informació i felicitats per aquesta iniciativa, una iniciativa que posiciona el sector turístic en un lloc que ens agrada molt.
Gràcies, doncs, per la bona percepció al voltant d'aquesta nova proposta i, sens dubte, per l'interès en la feina de Turisme de Barcelona. Molt, molt agraït.
Fins aviat, adéu.
Adéu, fins aviat.
I no deixem la literatura, doncs també la literatura és la responsable de la creació d'algunes rutes turístiques, rutes que permeten descobrir els escenaris on va viure l'autor d'algun llibre, o també ens permeten seguir les passes i visitar indrets per on passa o va succeint la novel·la. I és que moltes vegades els llibres dibuixen un mapa perfecte per descobrir una ciutat. Hem triat tres exemples de rutes literàries. La primera ens porta a Estocolm. La trilogia Millennium de Stieg Larsson és gairebé com una guia turística que ens ha d'ajudar a descobrir la ciutat. La ruta ens permet fer un cafè o menjar una pizza on ho fan els personatges de la novel·la, comprar les botigues on compren els protagonistes o allotjar-nos en l'hotel en el que Blomsvik queda amb les seves amants. Seguint la visita turística amb qualsevol dels tres llibres ens permetrà fer una bona aproximació a la ciutat. Per exemple, hem de passar inevitablement en aquesta visita turística pel 7-Eleven. És allà on Lisbeth compra les pizzas que es menja. I una de les protagonistes del llibre, un dels protagonistes del llibre, també visita freqüentment el carrer Golgatan, on està la seu de la revista Millennium. Són dues de les moltes possibilitats. Si voleu fer el walking tour que ens parla i ens mostra Estocolm des de la perspectiva dels llibres de Larsson, doncs només cal atansar-se a l'oficina de turisme. La ruta té una duració de 2 hores i val 13 euros. Del llibre Codi da Vinci es van vendre 40 milions d'exemplars. Es va traduir a 20 idiomes i aquestes xifres van donar-li el títol d'un dels llibres més venuts. I de passada, alguns dels escenaris per on passava la història del llibre s'han convertit en visita obligada, com per exemple l'església de Sant Sulpice. Tots els que estan interessats en el priorat de Sion acostumen a visitar-la. L'hotel Ritz, on s'allotjava la novel·la Robert Langdon, va tenir un allau de reserves durant mesos i mesos. El motiu era que els havien quedat seduïts, els lectors havien quedat seduïts pel que mostrava el llibre sobre aquest hotel i volien tastar-lo. El mateix va passar amb les visites al Museu del Louvre, que entre 2005 i 2006 va registrar rècords de visitants. Durant l'any 2005, 1 milió de persones van seguir la ruta del Codi da Vinci. La comercialitzaven les agències de viatges internacionals. Alguns d'aquests paquets eren de preu molt alt, doncs incluïen l'allotjament al Castell Vilet, a prop de Versalles, i dinars, algunes de les activitats també eren importants dins d'aquesta ruta, algunes de les activitats impregnades de simbologia. Avui la ruta encara està disponible a la web. El 1997 es publica la novel·la Memòries d'una geisa. La seva lectura va provocar en moltes persones la necessitat de descobrir Kyoto, pels carrers de Gion o Pontoncho, on viuen la majoria de les geisses. Era molt freqüent veure en aquella època doncs, turistes que s'acostaven buscant més informació sobre l'art de la seducció. La ruta turística recorre les localitzacions que descriu la novel·la, com el santuari sionista Fushimi Inari o el Palau Imperial de Katsura. Però, a més, el Jay Saturs, així és com se l'anomena, també ofereix cerimònies de té, proves d'autèntics kimonos i espectacles de danses típiques. Aquest és un altre exemple, el tercer dels exemples que nosaltres avui hem volgut portar, per, que demostra, en definitiva, que la literatura i el turisme tampoc no estan tan separats.